L'hora de la gent gran.
Què tal? Com esteu? Radioients, televidents de Ràdio Calella Televisió. Les setmanes ens passen volant i sempre penso el mateix. Dic, no sé si és bo que et passin tan ràpides o resulta que d'alguna forma te'n queden menys per poder viure, no? Bueno, com sabeu, el meu objectiu cada setmana és portar un personatge que ens aporti la seva experiència, els seus coneixements, el seu exemple de vida. Jo us asseguro una cosa, de que setmana tras setmana m'emporto moltíssimes sorpreses, favorables sorpreses, de que a vegades s'escull l'anonimat d'un personatge per portar-lo aquí, a Ràdio Calella, a l'hora de la gent gran, dius, i quan comences a conèixer una mica la seva vida, te'n dones compte que poden aportar moltíssim. I més el personatge d'avui, perquè el personatge d'avui té la suficient edat, coneixements i formació per poder-nos dir com se n'ha sortit de tantes circumstàncies que ha viscut a la vida. El personatge en qüestió és Joan Elias Giral. Va néixer a Barcelona el 4 del 8 del 36, el qual el nostre personatge té 88 anys. En aquests moments, bueno, no, ja des de fa 25 anys, que viu a Calella, que després li preguntaré què tal se troba a Calella. Bueno, no, li preguntem ara. Joan, com estàs a Calella? Com te sents a Calella?
Molt bé. He nascut a Barcelona, he viscut quasi sempre a ciutats grans, però a certa edat m'encanta Calella i em considero calellenc. Em considero calellenc de 24 anys, o 25, quasi bé 25, no arribo als 25. I estic molt bé, m'encanta anar a Barcelona, però dormir a Barcelona és impossible. El trobo a faltar a Calella, molt, molt. O sigui que m'hi trobo molt bé.
Què destaques de Calella? Què és el que et fa sentir d'aquesta manera a Calella?
Tranquil·litat, segurament. A certa edat busquem una, no vols, busquem, és a dir, menjo molt bé, estic molt bé, la platja m'encanta, jo crec que quan no estic a la vora del mar em poso malalt. Tota la meva vida m'ha encantat i he anat molt a la platja i he fet tota classe de submarinismes i pesca... No, pesca submarina no n'he fet mai, però he fet submarinisme i Calella no és que vagi molt, especialment ara ja em sembla que la pell se m'arruga massa quan vaig a la platja.
No, però a més en Joan es conserva molt bé, una persona amb 88 anys, no et fa mal res, no? Vull dir que d'alguna forma estàs bé de salut. Tu m'has dit abans que diu, home, jo estic tranquil perquè el cor el tinc bé.
Bueno, bé, o sigui, em trobo molt bé. Jo crec que sóc un home de molta sort. De la manera que em trobo la meva edat, amb la família, financerament em suporto bastant bé i crec que m'administro bastant bé, per no dir bé, molt bé. I...
Sí que no fa falta res.
No, no em fa falta res. De lo que tinc no em falta res.
Bueno, a més, penseu una cosa, recordeu alguna de les paraules que he dit, de dir, bueno, doncs econòmicament em sé administrar bé, tal i que igual, perquè després profunditzarem de que en Joan és com, jo crec que el promocionaria com a ministre de Finances, perquè sàpigues administrar amb els recursos que tens, quasi bé que és un miracle. Després en parlarem una mica d'això. Bueno, ell porta 25 anys ja visquent a Calella. És una persona que està divorciada, té dos filles i un fill, té 45, 44, 42 anys, té tres nets de 16, 4 i un any i mig. M'ha costat molt, bueno, encara no ho tinc massa clar, m'ha costat molt saber o fer com un organigrama d'on té la seva família, no? Perquè és un home que ha viatjat moltíssim, no? I ara ho comprendreu el que us estic dient, no? com a historial acadèmic, quan li he preguntat, m'han dit que, bueno, que jo em considero un enginyer de precisió, sense ser enginyer. També després ho veureu amb la seva vida laboral. Bueno, anem a veure la seva vida laboral, que és apassionant, no? És una persona que va començar a treballar als 13 anys a Barcelona. I li he preguntat, com, als 13 anys i on vas treballar? I, bueno, com que als 13 anys no es podia treballar en aquells temps, vull dir, treballaves, on treballaves?
Bueno, no me'n recordo com es deia en aquell temps, però normalment el meu germà també, el meu germà major que jo també va començar a treballar als 13 anys, perquè a casa meva nosaltres... Jo vaig néixer al començament de la guerra i després de la guerra vam passar molt de gana. Com a Barcelona es va passar molt de gana. No va ser nosaltres l'única família, va ser tot Barcelona. La gent dels pobles sempre tenien... El que no tenia cebes tenia patates i el que no tenia un pollastret. A Barcelona no. A Barcelona eren les barretes de tercera... I es va passar molta gana, però molta. Jo, almenys jo la vaig passar. I sé que molta gent ho va passar.
Sí, molta gent de la teva edat se'n deuen recordar d'aquella època.
Jo me'n recordo molt.
I ell durant uns dos anys va treballar com de lampista amb aquesta petita empresa que estava de vall de casa. No? Sí. Vull dir que estaves treballant clandestinament, però de vall de casa.
Sí, estava treballant. Era fer en fàbriques de metall fos. Teníem un taller que hi havia un torn, hi havia una màquina de foradar, tot anava amb una polea, amb una combinació de polees, la polidora i tot això. I sé que jo anava moltes vegades a la fundició a buscar les parts i després les llimava, les políem i tot això. I fèiem les làmperes aquestes.
Sí, que vas tindre un bon aprenentatge.
Sí, no? Anirem
una mica ràpida amb l'entrevista, perquè tens tantes coses que contar, vull aprofitar-me'n. Aquí vas estar dos anys. Després em diu durant sis anys amb el seu germà, o sigui que ja fins als 21 anys, va treballar de matisser. Jo dic, què és això de matisser?
En el meu temps, això es deia matricer, som gent que fem motllos. O sigui, jo era torner, després era fresador, i després el matricer normalment hi ha els que hi ha a la bancada, és els que fan motllos de plàstic, poden ser botelles, o sigui, botelles, i ara en aquell temps no existien encara les botelles, però peces de plàstic i peces pels cotxes, per fer doblegar, foradar i fer formats per fer cotxes. Aquesta és la que jo he treballat sempre.
Això encara existeix, aquesta professió?
Sí,
avui dia?
Sí, sí, o no? Sigui, o això... En anglès seria toolmaker, que seria fabricant d'eines.
Però això no ho fan les màquines, ara, això?
Els motllos no, bueno, sí, però avui en dia ja, la majoria ja fan servir màquines que li diuen CNC, que poses el programa...
I
la màquina ho fa quasi bé tot. Avui en dia, jo quan vaig vindre aquí vaig portar unes màquines, però aquestes màquines ja són...
Estan obsoletes, no?
Absolutes.
D'això et ve la paraula que dius tu, que ets enginyer de precisió, no?
Bueno, és... Jo ho dic, això, perquè jo puc fer el disseny d'una eina i puc fer l'eina, que normalment un enginyer no fa l'eina. L'enginyer només fa el projecte de com es pot fer l'eina.
Bueno, i després, en Joan, jo per això, perdoneu-me que vaig una mica de pressa, que vull contar tot el del Joan. Amb 21 anys i amb sa germà, bueno, i després el resto de la família, no?
Sí.
Bueno, doncs i el pare tenia ganes d'anar fora, no? I no va escollir un puesto aquí al costat, no? Va escollir Anglaterra, França o Portugal, o... Va escollir Brasil.
Sí.
I te'n vas anar a Brasil?
Sí, me'n vaig anar a Brasil, però amb el meu pare. O sigui, vam anar el meu germà major i jo, i el meu pare. I... Jo volia anar a Suïssa o a Alemanya i després va haver-hi un veí que se'n va anar al Brasil i llavors la meva família van decidir anar al Brasil. però jo me'n volia anar d'aquí, perquè això, quan la meva joventut, quan tenia 15, 16, 18 anys, era, no era el millor puesto del món per estar-hi.
No, per què?
Home, teníem una dictadura i català a sobre de la dictadura era, no era...
El per què volies marxar,
sí,
no?
Sí, perquè volia marxar perquè aquí no érem res nosaltres, sí. I per això volia anar.
Però, i Brasil, es veu que les expectatives que en principi tenia el teu pare a Brasil no van resultar, no? No van ser les que us esperàveu.
No, no era gran cosa, però també per poder administrativament,
no?
Administrativament, la família no eren els millors administrators del món, perquè érem una família de quatre, tres treballàvem i no arribàvem també a final de mes. I llavors el meu germà i jo vam decidir anar-se'n a Sud-Àfrica.
O sigui que durant els... Perquè allà al Brasil hi vau estar aproximadament 8
anys.
8 anys. 8 anys, no?
Sí, més o menys.
Vull dir, vau veure que no era el que semblava a Brasil. Per culpa vostra o per culpa del país?
Jo no sé, hi ha molta gent que va... És com tot, hi ha molta gent que li va anar molt bé i gent que, com nosaltres, que no ens va anar gaire bé. Però, per exemple, ara encara tinc un germà al Brasil i ell està molt content i tots els fills d'ell s'han nascut allí i tinc molta família al Brasil encara i m'encanta el Brasil.
Quins records tens bons de Brasil?
Tot el Brasil, m'agrada el caràcter brasiler, m'agrada el caràcter brasiler, m'agrada tot, però com que no anava bé la cosa, doncs és quan el meu germà i jo vam decidir anar a Sud-Àfrica. Ens van dir, home, que allí està bé. I a Sud-Àfrica s'estava bé. Allí vam poder anar.
O sigui, Joan, després de 8 anys a Brasil, sí. Perquè vas fer la mateixa feina, fèieu.
Sí, sí, jo sempre tu, no he sortit mai del meu treball.
O en aquest sentit, el que és la matisé,
o sigui,
no?
Mollos de plàstic, sí. I peces pels cotxes. No, no m'ho he dit. Sempre
no vas canviar de professió. No. I per què? Per què vau decidir... Què us va fer decidir d'anar a Sud-Àfrica? Amb 28 anys tenies,
perquè
no?
Perquè jo era al Brasil, jo era un ferramentero, o sigui, que matricer. No sé... Segurament que molta gent ho entendrà. Matricer i sent un matricer del número 13, que és el màxim que hi havia a la Volkswagen del Brasil, del guanyant, si em casava, el 60% del que jo guanyava anava pel lloguer d'un puesto per anar a viure. I això és el que em va fer anar cap a Sud-Àfrica.
No vas tindre nòvia?
Eh?
A Brasil, bueno, a vegades?
He tingut conegudes i nòvies i coses d'aquestes, però... Bastant, però vull dir...
No et vas enamorar.
No estava. En aquest temps encara era molt jove i...
I no et va lligar res a Brasil.
No, i segurament que no vaig trobar el que m'hagués agradat.
Però sí et va lligar moltes coses a Sud-Àfrica, no? Perquè vas arribar i sabies alguna cosa d'inglès?
No, res.
I com vas aprendre anglès?
Vaig anar... Abans d'anar a Sud-Àfrica vaig tindre una professora d'inglès al Brasil... Però ella tenia 19 o 20 anys, i jo també tenia 20 i pico d'anys, i parlàvem de tot menys d'inglès. I quan vaig anar a Sud-Àfrica, va dir good morning and thank you, and això era tot.
I com et vas moure sense saber l'inglès?
Doncs t'espaviles. I m'encanta molt. Per això una de les coses que no m'agrada és quan veig gent que està en un país i no aprèn res. Jo al Brasil, encara avui en dia, ja l'he oblidat una mica, però encara parlo el brasiler o el portuguès raonablement bé. I a Anglaterra, a Sud-Àfrica, doncs el vaig aprendre, i quan necessites aprendre'l, l'aprens.
L'aprens, no?
O sigui que... M'encanta parlar amb els meus fills, parlo anglès, I...
Si parles més anglès que espanyol,
sí,
o castellà,
segurament,
no?
Que, segurament que sí, perquè amb els meus fills en tots parlo. La meva filla, la mitjana, ella l'entén, el català l'entén quasi bé tot, i l'espanyol també l'entén perquè estem diverses vegades aquí. Però, per exemple, la meva filla, la gran, està casada amb un... amb el cònsol general d'Espanya a Bolívia, i entre ells es parlen anglès. Ella li parla anglès a la filla que tenen, i ell li parla en espanyol. I jo, quan em trobo amb el resto de la família, que la comunicació és en espanyol, amb, perdó, amb anglès. O sigui que té moltes vegades, quan estic parlant molta rato a l'anglès, després tinc que anar amb cuidado perquè se m'escapen paraules en anglès.
Però bueno, Joan, anem a pams.
Anem
tu
a
vas arribar amb ton germà a...
Sud-àfrica.
A Sud-àfrica. A la ciutat del Cabo, no? En concret.
No, bueno, vam arribar allí, però després vam anar a Johannesburg. Va. Que Johannesburg és bon... aquell temps havia tota la indústria, i avui en dia segurament que també. Va. Tota la indústria de Sud-àfrica, que és bastant maca, bastant bona, és a Transvaal, o sigui, bueno, ara no és Transvaal, ara és Gauteng, o sigui, a Johannesburg.
I vas començar a treballar i et vas casar amb una dona d'una sud-africana.
No, encara no. D'allí, el meu germà, com que estava casat amb una morena...
Quan dius morena, què vol dir? Que era negra?
Mulata.
Mulata.
Sí, i que ara està aquí, viu aquí a Calella. I quan ell va fer els papers per que vingués ella cap aquí, quan va anar al consulat sud-africà, li van dir, segurament van pensar, en tenim molts d'aquests, no volem més. I el van fumar fora amb ell, i ell se'n va anar a Zàmbia. I després d'un temps jo vaig anar a Zàmbia també i vaig estar-hi 4 anys.
Ah, vas estar 4 anys a Zàmbia, també?
Sí, també vaig estar 4
anys a Zàmbia. Zàmbia, que està frontera amb Sud-àfrica, és? O...
No, és frontera amb Rodízia, o sigui, que el que és Zimbàmbue avui...
Sí.
O sigui, Zàmbia era, que era Rodízia del nord,
ah, sí,
i Rodízia de...
Sí.
Del... No, ara ja no me'n recordo bé. I fa frontera, doncs, pues, en... a Mozambic, no, Rodízia, que fa frontera a Mozambic. Bueno, vaig estar-hi 4 o 5 anys i després vaig tornar aquí. Al tornar aquí vaig conèixer...
Espera, anem per parts,
perdona,
vull dir...
Pues ja està, no, pues
vas
dic,
estar a Sud-àfrica
perdona,
i...
Ja man...
Sí, a Sud-àfrica vas conèixer la teva dona, eh?
Però va ser després que jo vaig tornar de Zàmbia a Sud-àfrica.
A Sud-àfrica, perquè ella era de Zàmbia, no?
No, ella havia nascut a Zàmbia, però jo la vaig conèixer amb ella a Johannesburg.
A Johannesburg, eh? I vol tindre 3 fills.
Sí, no? Vam tindre 3 fills.
El que passa és que el matrimoni no va donar el resultat que tu esperaves, tampoc, no?
No, definitivament no.
Eh?
No...
Ho vas passar malament en aquella època, no, Joan?
Sí, segurament no, però no sóc l'únic. Això no és el primer cas ni serà l'últim. És una pena que moltes vegades és necessari.
Però m'has dit també que et va costar una mica recuperar els fills, no? Perquè a vegades,
molt,
sempre en un matrimoni...
Una mica no, molt.
Molt, te va molt costar recuperar i que entenguessin
una mica.
És
que jo també no els vaig forçar mai per res. Jo sempre els he deixat que fessin el que volguessin, que ells s'ho miressin. Quan em vaig divorciar els hi vaig dir... Els hi vaig voler dir alguna cosa de... I ells em van dir, no volien saber res. I, doncs, bueno, els vaig deixar així. I així va ser per molts anys. I és quan vaig decidir vindre cap a Espanya.
Sí, allà vas viure, després del divorci, vas viure molts anys sols a Sud-àfrica,
sí,
no? Però estaves en una bona posició allà, no? Vull
sí,
dir que
bueno, tenia el taller,
bé, no?
De... El vaig tindre 20 anys. Des de l'any 80 fins al 2000 que vaig vindre aquí, vaig tindre un taller propi de matriceria, fent motllos de plàstic... però més estava a la Mollos a fer peces de cotxe, i després vaig vindre cap aquí amb unes màquines, que les màquines encara les...
Espera't.
Ah, perdona.
Què tal la vida a Sud-àfrica? Què tal l'ambient?
A mi m'encanta molt, i és clar, tots els meus fills s'han nascut allí, i a tots els llocs ja...
Però ser blanc és un avantatge, no? O era un avantatge, no?
El què?
que ser blanc, amb respecte negre, la minoria de...
Sí, bueno, però avui en dia ja no. Avui en dia les companyies tenen que una companyia que tingui més de 8 o 10 treballadors com a, té que tindre un 30 o un 40% negre. Sigui o sigui que això, tot i amb això, hi ha molta... La gent que hi ha parada, major, quasi bé la majoria són negres.
És que la proporció, quina proporció hi ha de blancs negres?
Pues, l'última que sabia, hi havia més o menys un mig milió de blancs i 20 i pico de milions de negres. Una cosa... Sí, una cosa així.
Què tal la relació blancs-negres?
No, molt bona, o sigui, dintre del que cap, boníssima. I a mi els negres ara, pues, la majoria, ara hi ha molta gana i la gana porta crim. O sigui que nosaltres ens queixem allí, però el crim allí de robar i allí per robar-te unes sabates...
Hi ha molta inseguretat?
Bastanta, no? Bastanta.
El que sí m'ha sorprès una cosa és el concepte, una opinió que has donat tu sobre Mandela, no? Que és una persona admirada a tot el món. Bueno, era admirada.
Jo també l'admiro, l'he admirat,
no?
Sempre.
Però resulta que a la presó no va estar per idees polítiques només, no?
No, ell va estar a la presó perquè va posar una bomba i va matar 50 i pico de gent. I això perquè allí l'apartat era, o sigui, el blanc era blanc i el blanc ho tenia tot i el negre no tenia res. Tenia unes quantes universitats, poquíssimes, per la gent que hi havia, i els blancs tenien universitats per tot Déu. Tota persona que volia entrar a la universitat, allí hi havia universitat, i va anar a estudis alts, i tenia puesto. Per exemple, els deportistes, que a mi m'encanta això, és quan un sortia bé, era un bon deportista, en seguida el posaven en una universitat i a la universitat aprenia el que feia.
Fos blanc o negre, no? Fos blanc o negre, si era bon esportista.
No, en aquest temps eren blancs.
Blancs.
Aquest temps, quan jo parlo, abans de la partida. Ara segurament que el sistema continua igual, però els posen en una universitat i allí a les universitats, quasi totes les universitats, tenen terrenos i camps per la funció que vulguis fer de deport. O sigui que allí t'eduquen físicament i intel·lectual, as well. O sigui, quan un deportista surt de Sud-àfrica, és una persona que es pot presentar a qualsevol puesto. És una persona educada. No com passava antigament aquí, que sortia cada espanyol, va anar per fora, i dic espanyol perquè no conec els altres, però pobrets no sabien ni parlar.
Sí, sí, sí. Tu vas viure a l'època de l'apartheid, no?
A on?
Allà,
sí.
A Sud-àfrica, no?
Jo vaig, l'apartheid va sortir, em sembla que va ser el 96, i jo vaig anar a Sud-àfrica el 65, em sembla que va ser.
Vas tindre alguna circumstància perillosa allí a Sud-àfrica? Perquè
sembla...
en política tu no et vas ficar.
No,
política, no,
no. No m'ha ficat mai. Em sembla que era un perill, però el perill és quan, per ignorància. I normalment ho saps. Si ho penses que hi ha perill, doncs ja no hi vas. I mires la nit no sortir i el d'allò, em sembla que el perill que vaig tindre un més cercà, el que em recordo ara, va ser a Zàmbia, que una vegada em vaig trobar al mig del carrer, hi havia una... no treballava ningú, i anava amb el cotxe, hi havia un cotxe davant, i el vaig tocar una miqueta, i al poc van començar a rodejar-me al darrere del cotxe, i... No va haver-hi un linxament perquè vaig tindre la sort que va vindre un oficial de la policia negra i els va fer-me fora i vaig poder sortir, però me les vaig veure molt negres allí.
No. Allà necessitava armes? No.
Jo en tenia.
Tu tenies? Tenies?
Jo en tenia, sí, però... I les hi portava, però no he tirat mai un tiro.
Un tiro, no?
Sí que he tirat tiros, però per... per saber què, per tindre una pistola i no saber-la fer funcionar, això no funciona.
Ara també m'has contat una cosa, que Mandela és una persona molt influent, lògicament, i molt respectada, a pesar d'aquest antecedent, no? Perquè suposo que amb una semiguerra civil o amb una circumstància d'aquestes es poden fer més coses. Però es veu que la dona no acompanyava, no?
La dona va ser una poca vergonya, a part d'una assassina. Aquella senyora va assassinar crius. Que...
Sí?
No, ella.
Bueno.
La gent. Ella va viure del nom de Mandela per molts, molts anys. El pitjor que li va passar a aquesta senyora va ser que el marit sortís de la presó. Perquè amb ell a la presó, ella monopolitzava...
Sí. Monopolitzava
el nom del marit i ella vivia una vida de reina, amb gent i de tot. I aquella senyora no va fer mai res ni per la causa ni per res, tot era per ella. I quan va sortir el pobre Mandela... es van separar, em sembla que es van separar a poc temps, però aquella és la desgràcia més gran que li va passar a aquella senyora, és que el marit, el Mandela, sortís de la presó.
Va estar molts anys, eh? Mandela, va estar molts anys a la presó, eh?
Sí, va estar... és que no me'n recordo quan va sortir. Bueno, les eleccions ella estava fort, perquè ella... El Mandela i el de Klerk, en aquell temps el de Klerk era el president de Sud-àfrica, van fer el d'allò per fer les eleccions. I això els blancs no li van perdonar massa al de Klerk. Però bueno, sembla que al final el de Klerk va morir de vella allí, també el d'allò.
I què tal la vida allà, vull dir, parlant una mica també de les persones grans, tal i que qual, vull dir,
no,
allí hi ha seguretat social, hi ha protecció per la gent jubilada
no,
o gran?
Tot això té que ser particular.
Sí, tot és privat, no?
Sí, tot això és privat.
O tens quartos o tens
tot. I si vas, i per exemple, tu pots anar a l'hospital, però anar a l'hospital, en un hospital normal... Allí t'has de, a millor, esperar 5 hores.
I això pagant?
No, sense pagar. L'hospital gratis hi és, per la gent que no pot pagar-ho. Jo hi he anat moltes vegades, però, per exemple, quan no hi havia gent, anaves a l'hospital i fes una mica de cua i t'atenien. Avui en dia no, perquè hi ha molta gent que fa servir l'hospital, especialment gent que no te sentis, que la majoria són negres, i esclar, els serveis han anat molt cap a baix.
Però si tens seguretat privada, aquí ve, no?
Si tens seguretat privada, doncs sí, ho tens amb metges i tot això. I casa, tens que tindre la teua casa. Sí, hi ha cases per la gent gran, però són pagant.
O sigui,
no tens cèntims, estàs fumut.
Però pobresa n'hi ha molta, no, allí? O no?
Sí, però no...
Avui dia,
no,
parlo avui dia.
Hi ha un nivell de vida que es viu raonablement bé. Jo no sé, poder diria que hi ha una miqueta de classe obrera amb blancs i negres raonablement saludable. No diré perquè la diferència entre blancs i negres és molt gran.
Passa que m'has dit també, curiosament, que de paro no n'hi ha massa. Inclús n'hi ha més aquí a Espanya que allà, de paro, no?
Jo fa 4 o 5 anys, quan vaig estar allí, el paro era un 37,5%.
Ah, vale. És que m'havies parlat d'un 7 o un...
No, un 37,5%. El paro, que la majoria... són negres. El 99,9%
són negres.
O sigui, i escala, que la gent que no treballa pues, viuen fàcilment, però també tenen que menjar. Per això hi ha tant de crim allí. Ja.
Perquè dius, quan una persona és gran, vull dir que uns 55 o 60 anys, perquè ja suposo que un no té abans la bellesa que aquí, no? Què fa? Si no el pot mantindre la família, què fa? Perquè dius que no hi ha masses de residències de gent gran o casals.
Hi ha residències, n'hi ha.
Pagant.
I molt maques.
Sí.
Jo, la meva filla, té una clienta que ara, fa un any o així, es va mudar en una residència de gent gran. Fins ara ha estat visquent en una casa d'ella i aquesta senyora té 96 anys. I fins ara vivia, però és clar, ara fa poder un any o dos anys va anar a viure en una residència, però són residències que no paga el govern, que te les has de pagar tu, o la societat que tu has estat pagant per anys. No és... Si tu no tens res, no tens res.
No tens res. O sigui, no. Si tu no tens una pensió
o
alguna cosa important...
Una pensió, alguna cosa... Home, si has estat treballant en una companyia gran, normalment les companyies grans tenien el sistema de pensió. I aquests pues, són els que pagaven després les companyies per anar...
O sigui, ser gran, negre, és molt fotut allà.
Bastant fotut.
Bastant fotut, bastant. No?
Ah, bueno, però allí normalment els recullen. La família té compte dels negres. L'edat influència... L'edat i l'experiència compta molt amb les famílies negres.
Sí, és respectat. Una persona gran...
Exactament, és respectat. Això
I en aquest cas és acollit per la família
sí,
normalment, no?
Sí, és, la majoria quina, hi ha de tot, però...
Quina és l'edat mitja allà de viure, de vida allà?
No tinc idea, no tinc ni, ja. Ni la...
No és com aquí els 80, 80 i pico, no, segur que no tant, eh? Bueno, sí. I va arribar un moment que després de treballar tants anys allà vas deixar... Bueno, és que tens fills a Brasil, bueno, tens fills aquí, tens fills allà, tens parents a Brasil, o sigui que tens una família molt extensa repartida sí, per tot el món, eh?
Sí, per aquí no tinc ningú.
Per això et dic, aquí, on menys tens és aquí, no?
Sí. Ara, com t'he dit abans, el mes de juliol ve tota la meva família. Ve la meva filla, la diplomàtica de Bolívia, estarà aquí 10 dies, no, gairebé 14 dies. La meva filla, la petita, vindrà aquí a final de juny i estarà fins a finals de juliol. I el marit, i amb la seva filla, de 16 anys, i a mitjans de juliol vindrà el seu marit i la meva filla de Bolívia vindrà ella amb els dos... Amb la nena que
sí,
tenen.
Sí, molt bé, no estaràs...
I el meu fill ve amb la dona i dos nets.
Serà un estiu feliç per tu, per trobar-te tot aquí, eh?
Encantat.
Després vas tornar aquí, vas deixar allò i et vas emportar les màquines que tenies allà i vas vindre aquí. I a mi el que abans parlàvem a nivell d'administració econòmica, no? Després de tants anys que has treballat, després del que t'ha gustat, després del que has viscut, quina pensió tens?
La meva pensió són 252 euros i no sé, uns cèntims.
Però tinc de quina una part? D'on te venen aquests 252 euros?
El sobi, no sé el que vol dir el sobi, però
d'aquí,
el sobi és el d'allò. Però el sobi és més, però com que passa que tinc una pensió del Brasil de 213, puja i baixa, depèn de la moneda, depèn del que deu, però més o menys uns 200... i 10 o 220 euros al mes, aquesta pensió me la descompten d'allò. I després me la descompten de la pensió d'aquí. Em sembla, perquè no m'han dit mai res, però la meva pensió aquí és 250 euros i puc estar content. Però després tinc un ajut de la Generalitat i tinc un ajut per pagar el lloguer i d'alguna manera jo crec que m'administro molt bé.
Perquè el total que tens de pensió, total, no arriba a 1.000 euros, no?
No, ni molt menys. Però pago el lloguer, pago la llum, tot això, però m'administro... Jo crec que sóc un bon administrador per mi. M'administro, jo crec que molt bé. I no estic descontent, estic content. Jo crec que sóc un home feliç, la meva família és contenta, i ara em venen a visitar, estic contentíssim. I no recrimino res, no sé... L'únic que podria reclamar segurament seria la independència de Catalunya, però bueno, això no es pot dir. Oi que no es pot dir, això?
Home, que cada un pensa com vulgui, però bueno,
no,
a vegades no em vull ficar en política, perquè a vegades dius...
Cada dia ho estic més, independentista.
Sí, sí, sí. Tu creus que el govern tinguent en compte que tens la nacionalitat espanyola, no? Vull dir, no, tu
sí, sí.
No tens la nacionalitat brasileña ni sud-africana, no? Vols dir que reps el que et mereixes? Reps les ajudes que et mereixes independentment del teu conformisme, no? Potser en reps menys que un altre emigrant que vingui aquí, no? Amb tots els respectes, no?
Bueno, trobo que la pensió aquesta, encara que tingui aquesta pensió del Brasil, és que 300 euros, i estic content perquè aquests fins ara eren 290 i pico d'euros, després vaig passar els 310, em sembla, o 311, i ara aquest any em van a pujar a 352. O sigui que crec que sí que podria tindre alguna mica més, però bueno, no, jo no puc dir si les lleis, si no puc fer res amb això del...
Home, també tens la gran sort, Joan, que tens 88 anys, estàs físicament molt bé,
sí,
eh? Que això és l'important, no? No gastes massa en medicaments?
No, no especialment... Sí, em gasto una miqueta en aquests pastilles de pastanaga i d'enciam i aquestes cosetes, perquè el resto, normalment, el que prenc, em prenc bastantes de pastilles, m'ho dona la Seguretat Social d'aquí. O
sigui, això pagues, no pagues res,
no?
No
pago res. El que jo pago, l'extra que em prenc de les pastilletes aquestes de pa amb tomàquet...
Però tu, Joan, vius sol aquí.
No,
viu
sí,
sol.
Sí, sí.
I no tens aquesta preocupació de dir, amb 88 anys, que tinguis la necessitat d'una ajuda? Perquè ara tu fas tot tu. Però pot arribar el moment que diguis tu, bueno, doncs no tinc autonomia o tinc una circumstància que tal. No tens capacitat econòmica per anar a una residència privada, no?
No, no. I tampoc hi voldria anar-hi. I ja tinc, jo ja fa molts anys que deia, jo la dinyaré d'un atac al cor. Jo no vull donar mal de caps a ningú. I espero que no ho necessiti. I com que tinc el cor una mica cascat, com altres coses, però em puc valer per fer-ho tot el que jo necessito, fer-m'ho jo.
Però i si no, els fills es faran càrrec de tu? Et portarien a casa?
No, perquè els hi donaria... seria un desastre. Després, jo amb els meus fills me'ls estimo i els meus nets me'ls estimo molt i tinc molta sort amb la família que tinc, però no sé com aniria amb els gendres i la família dels gendres. I jo estic molt content de saber que ells estan bé i jo també estic content, no sé com dir-ho, però estic molt content de estar de la manera que estic. I sé que no em posaré malalt. La dinyaré sense...
La dinyaràs directament.
Directament, sense donar mal de caps a ningú.
Perquè no t'has plantejat avui tindre parella, o encara que les parelles avui dia cada un viu a casa seva i tal.
Em sembla que... M'ho he pensat moltes vegades, però no sé, em fa la feta que la meva ex, jo no li dic ni ex, li dic la mare dels meus fills, em va marcar molt. Em fa l'efecte perquè, i a certa edat, mirem a la companya i només mirem les coses lletges o les coses que no t'agraden d'ella, no el que seria de bo. Em fa l'efecte, dic jo que a mi em fa l'efecte aquest. Però no, estic molt bé sol, no...
No has tingut necessitat de tindre companyia, de compartir amb una dona?
Poder sí, poder molt, alguna vegada he pensat, però em sembla que el premi no s'ho mereix. No sé si m'explico bé. Quan començo a pensar una miqueta, ja tanco la porta.
No. És que a vegades, inclús a les nostres edats, que ja són molt més pràctics que no els amors platònics, busques també a vegades l'interès comercial o l'interès econòmic, no? De dir, bueno, no és el mateix conviure amb dos pensions que conviure amb una pensió. No ho sé, però bueno, però tu, com que t'administres també, aquesta part la tens solucionada.
Sí, bueno, tinc solucionada. Sí, moltes vegades tinc que allargar moltes coses, però d'alguna manera o altra... em vaig salvant. Jo quan tenia el negoci tenia un comptador i ell sempre em deia que jo era un survivor, com es diu? Survivor?
Hosti, no ho sé. La traducció de l'anglès? De l'anglès?
Sí,
bueno, un que et portava els comptes, no? D'alguna forma,
sí, em portava els comptes i jo sempre... anava a les meves comptes, no anava, però el meu negoci anava pujant, anava pujant, i era allò l'únic que el portava. I ell em deia que era un miracle que jo continués amb el negoci, i cada vegada el meu negoci anava pujant més i més i més.
Sí, 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 sí.
Per mi pujar és perquè tenia una quantitat de màquines i coses i...
Ara no estan...
Estic molt satisfet de la meva vida, de lo que he fet.
Sí, no obstant, també dius una cosa, que una de les grans diferències que has notat aquí a Espanya respecte a Brasil o respecte a Sud-àfrica és aquí l'entramat administratiu, no?
Aquí això és una desgràcia.
O sigui, els altres països són molt més pràctics amb això, no?
No seré el Brasil, però, per exemple, el sistema de Sud-àfrica, que és el sistema anglès... Allí, primerament, si tu necessites alguna cosa per anar per la renda, tu vas personalment i, escolta, et faran misèries per ajudar-te a partir del que tens que fer, com ho tens que fer-ho, i t'ho diran en
forma clara, sí.
Sí, com t'aclarar-te, i tu apareix, ho veus que
sí, que busquen el millor per tu.
El millor, busquen el millor per tu. Que aquí és una desgràcia. Aquí una vegada vaig dir... Aquí per anar a comprar una capsa de missos necessites anar amb un despatxant. I això continua igual. Ara tinc uns problemes.
Despatxant, la traducció és notari.
Sí,
un gestor.
Un gestor.
Un gestor. Vale.
Perdona, sí, abans es deia despatxant, oi? O és
sí,
que
bueno,
jo...
És que la primera vegada...
portuguès, despatxant.
La primera vegada que ho vaig sentir va ser quan vam tindre una reunió amb tu, que
sí.
Vas parlar del despatxant i que és
sí,
això.
Pues és
sí, és el gestor.
Un gestor. I ara m'hi trobo amb aquests... Pues, i això no canvia.
No,
jo l'altre dia, mirant-ho, vaig veure que a Espanya sembla que té 400 o 500 mil servidors públics.
Sí.
I si tu mires Alemanya o Anglaterra, en tenen 70 o 80 mil, tenint el doble de personal. I cada vegada em faig més a la idea
sí.
Que tot aquest personal que hi ha, més de servidors públics aquí, no estan per ajudar-te, estan per embolicar les coses per fer veure que fan alguna cosa. Això, poder, jo sóc una mica massa... mal pensat, però em fa la feta que no m'equivoco.
Bueno, com que pots comparar d'altres països amb aquests, arribes amb aquestes conclusions. Bueno, era una pregunta que et volia fer, però tu ja me la respost, no? I a vegades és curiós perquè la majoria de persones grans responen al mateix, però no sé quina explicació pot tindre el que tu em diguis que ets feliç després dels problemes que has viscut durant tota la teva vida. Com valores que ets feliç?
Bueno, em sento molt... jo crec que sóc un home fet i m'ho he fet jo sol. No he tingut ajuda mai de ningú. La meva ajuda han sigut els clients que m'han donat treball i per mi aquesta l'ajuda. Però algú que m'ha ajudat, que ha dit et donaré aquest treball, no, me l'han donat perquè me l'he guanyat el treball. I això em fa feliç. El veure els meus fills ara em donen un plaer molt, molt gran, veure que estan bé, que van... I estic molt orgullós dels meus
fills. I es preocupen de tu.
I es preocupen de mi. I algú em podria dir per què no vas a viure amb ells. Jo em defenso molt bé sol i jo l'únic que els hi portaria, perquè tinc el meu caràcter també, i jo l'únic que portaria és desacord amb ells i les famílies d'ells. Pues, llavors, de tant ens veiem molt, ens tratem molt pel WhatsApp i quasi bé tots els dies ens comuniquem i em dius amb el WhatsApp, amb vídeos. Allí vaig estar més d'una hora parlant amb el meu fill, els meus nets, i els meus nets en diuen iaio, no en diuen en català, m'ho diuen. I estic molt, molt, molt orgullós dels meus fills i molt orgullós de mi mateix també. Però crec que em fa la fe que tens que fer alguna cosa. I avui en dia encara em sento molt orgullós. Quan puc fer alguna cosa i faig alguna cosa, em sento orgullós de mi mateix. De dir,
sí, a vegades el que et fa feliç són coses que les tens molt a prop, no? No et cal grans riqueses. No,
jo visc molt feliç. No.
Tens projectes a 5 anys, Joan?
No.
Quina és la teva il·lusió més propera
que tens ara? Per mi, jo estic caducat.
Estàs caducat, et consideres?
Sí, em considero caducat. I mentre jo pugui estar sol, estic la mar de bé. El dia que no pugui estar sol, llavors no crec que arribi, perquè jo ja fa molts anys que ho deia. Jo la dinyaré d'un atac al cor, no vull donar mal de cap a ningú, i vaig en camí d'això.
Com passes els dies? Com aplenes els dies?
Home, sempre faig alguna cosa a casa. Sí? Sempre arreglar alguna cosa. Encara m'enfilo que tinc que anar molt en cuidador. I vaig en cuidador perquè em cuido molt, em cuido el millor que puc. Però sempre faig alguna cosa a casa. Viure sol... Vaig tots els dies a fer 13,2 km en bicicleta, quasi bé tots els dies. Per mi això jo li dic la medicina meva. I pujo i baixo la bicicleta en un segon pis. I això ja, quan, si alguna vegada, perquè plou, fa un vent molt fort, no hi vaig, el trobo a faltar. I després, quan faig alguna cosa, quan arreglo alguna cosa de mi o d'algú, estic orgullós, em continuo estimant jo mateix. No és l'expressió però vull dir, però em sento orgullós a mi mateix.
Tu te n'encarregues de la teva roba, et planxes, rentes
no,
la roba.
No, planxar no planxo, però rentar-me, tinc la màquina, ho poso a la màquina.
I el menjar, te fas el menjar
tu? El menjar també. De tant en tant, quan puc, vaig al restaurant, però normalment, quasi sempre... cuino jo i m'ho compro i vaig a fer la compra jo i compro el que m'agrada i miro els preus. Soc molt bon comprador, crec que sóc un bon comprador, perquè abans de comprar alguna cosa m'ho miro a totes les botigues i vaig a comprar una cosa en una botiga, una altra en una altra.
Sí?
Perquè
si inverteixes molt temps amb això, no?
Molt. El temps que tinc, doncs me la inverteixo amb
Escolta,
això.
I aprofitant això, quins aconselles, on compraries? Si donessis un consell d'on comprar, a on?
Jo ara estic molt content de l'Aldi. Els formatges que compro allí, els preus són renovables. M'agradava molt el Mercadona, hi he anat molts anys al Mercadona. I després anava al Bon Preu. Però el Bon Preu, abans feia una comprada cada, com aquell que diu, cada mes... I amb l'aigua mineral i tot, per mi portar-ho amb el carret no era un desastre. Pues llavors vaig anar a la que es deia l'Arangutan, el Bon Preu. I m'agrada també el Bon Preu, però m'ho tinc que portar amb el carrotet. Però bueno, ara vaig a l'Aldi i a l'Aldi també m'ho vaig a buscar jo amb el carretet. I vaig a comprar jo i m'ho porto tot jo el d'allò, i m'agrada perquè els preus, em fa la feta, són raonables i la qualitat m'agrada, la qualitat de l'Aldi m'agrada, i de moment, pues, entre l'Aldi i el Bon Preu, però
són els dos que aconselles, sí, tu per qualitat-preu.
Sí, els dos. Abans anava també al Bonària, però ara no hi vaig gaire. També al Bonària trobo que és un, es pot comprar bastant bé, però ara hi vaig molt poc.
I la fruita? I la fruita, on la compres?
La fruita vaig amb un xicot marroquí que la vaig agafant, això ho poso tot en una bossa i ell s'ho mira i em diu tant. Allí, per exemple, vaig anar-hi, vaig agafar l'ou d'allò i quan vaig acabar diu 10 euros.
Ah, sí? Fa sí, preu?
No em pesa la d'allò, però ja fa molts anys que el conec, sí, que normalment abans havia el mercat i ara ha obert una botiga al carrer, al costat de casa, al carrer Jovara. I és molt maco i em pregunta, i sempre parlem una miqueta, i com hi ha gent que...
És qualitat, no? La fruita és...
És qualitat i m'agrada això, agafar la fruita i tot això, i ell més o menys, esclar que veu el que d'allò, el que he agafat.
Sí, però en resulta, vull dir, més econòmic en altres puestos.
Segur que és econòmic, però tenim una certa amistat. Ja m'ho feia confiança. Quan ell venia a una botiga els dissabtes al mercat, ja m'ho feia així també. I ella llavors treballava per un jefe, però el jefe també ho veia, que era d'allí, no? I després ella va obert aquesta botiga i ara vaig a la botiga. I estic molt content amb ell, perquè és una persona molt agradable. Estic molt content amb ell.
Tens por a la mort?
No. No, no és que la vulgui. De voler-la no la vull. Jo li dic al metge, li dic, escolta, no tinc cap pressa. No...
No em busquis.
No, però sí, però ja... Ja dic que...
I l'última pregunta, perquè el temps passa volant, sí, ja m'estan reclamant de dir, escolta, et queden dos minuts. Joan, creus en Déu?
No.
Per què?
No crec, no hi has cregut mai? Déu, no crec ni en Déu ni a cap religió. Jo crec que molta gent necessita religions, però, per exemple, les religions normals, encara dic molta gent, la meva filla i el seu gendre són molt, molt d'una religió que quan vaig allí, vaig a l'església amb ells, a l'església és el tipus que són el mestre o el capellà, com li vulguis dir, és una persona casada, una persona normal... Però especialment el que és fanatisme, ja no posaré el nom de cap religió, però tot el que jo crec que és fanatisme, això encara menys. Però no crec en cap religió.
I a qui penses quan tu necessites ajuda?
Eh?
Ajuda moral o ajuda espiritual?
Normal miro de fer-me-la, d'ajudar-me jo mateix. No sé com, però no la necessito. Em fa la feta que no la necessito. Una de les coses, jo he tingut una vida molt... Jo li podria dir molt sana tota la meva vida. I he fet sempre, segurament que he perjudicat algú, no ho sé, però mai he mirat de fer
mal a ningú.
Mal a ningú. I em fa la feta que això, si hi ha algú aquí dalt, és el
ja
que vol.
Ja t'ho agrairà.
És el que vol.
Joan, moltes gràcies per la teva experiència, per la teva vida, pels teus consells i per la teva franquesa en contar una mica, pues, amb una hora, amb una hora, sí, menys d'una hora, pues, 88 anys de vida, sí, imagina't tu, em concentra tot. Sempre m'agrada dedicar una cançó, una música, als invitats, i és un rock. Sí. Perquè crec que el rock ens agrada a tots, no?
El que sigui, la música m'agrada a tota.
Exacte. Gràcies.
Gràcies a vostès, a vosaltres. Something you said, I just died in your arms tonight.